Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bona diada, Catalunya. Des del 2012, la primera multitudinària manifestació amb la pancarta de Catalunya, nou estat d'Europa, aquest país petit sumarà 11 manifestacions les darreres 12 diades. La del 2012, amb 2,5 milions de participants, 1,6 milions la via catalana del 2013, avui fa 10 anys, 1,8 milions la ve baixa de la diada del 2014, 2 milions de persones la via lliure del 2015, més d'un milió la del 2016, aquella de descentralitzada, i una xifra, si fa o no fa, l'any 2017, i el mateix per la del 2018. Pandèmia del coronavirus al marge, després va venir la davallada perquè la trencadissa i la divisió de l'independentisme ha estat massa present i encara n'hi ha passat. La mirada de reull entre els uns i els altres i els de més enllà ha estat impossible de cosir, i de totes les cares de l'1 d'octubre només una va decidir marxar cap a casa. Jordi Cuixart, el president d'Òmnium, que fa un any i mig ho anunciava precisament en aquest programa, el Món a RAC1. La resta tot igual, amb les mateixes agros de sempre, però amb una part de l'independentisme que encara vol sortir al carrer per queixar-se, per commemorar i per dir senzillament que això no s'ha acabat. Encara. Avui Barcelona torna a capitalitzar la manifestació, aquesta tarda, malgrat la divisió d'un independentisme polític que té les seves branques a les xarxes socials i que deixa la ciutadania estupefacta per la incapacitat de cosir les costures estripades, amb la gent per un cantó i la política per un altre. Que això d'anar per un cantó uns i per un altre els altres no és patrimoni només de l'independentisme català. Això és un mal global d'aquest reconsagrat però meravellós país. Són mobilitzacions, que és una barbaritat, que no han trobat cap resposta més enllà de la repressió i el càstig. Després va venir els indults, i ara veurem si arriba l'amnistia. Però no hi ha hagut ni tan sols bones paraules. Molt cops, la majoria de cops, el menyspreu i sempre la sordera. La diada serveix per visualitzar una societat emprenyada per la buidor permanent de la resposta. I aquí sí que hi anem una part important de tota la societat catalana. RAC1 comença aquesta hora una programació especial. Farem el Món a RAC1 com cada matí fins a les 12 del migdia, després la competència, el Marc Giró, l'informatiu del migdia amb la Núria Travessa, i a partir de les 3 de la tarda, com cada diada, com cada 11 de setembre, un programa especial, reitero, a les 3 en punt de la tarda, que compartirem al costat del Toni Clapés amb els seus Muppets, de l'Anna Ballonesta, del Xavi Bundó, de l'equip de Versió RAC1, del Món a RAC1, del 9C, del Departament Tècnic i de la redacció d'informatius de RAC1. Amb tota la gent de l'emissora viurem i veurem una altra jornada catalanista de diada, una altra manifestació. I amb una manifestació de l'11 de setembre és jornada RAC1, perquè aquí som, aquí hem estat i aquí continuarem. Són les 8:03 minuts, benvinguts al món.
El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és dilluns, dilluns 11 de setembre del 2023, Diada Nacional de Catalunya.
I avui s'espera una diada de cel mig ennuvolat amb alguns ruixats dispersos ara de bon matí, i després, a partir de mitja tarda, alguns xàfecs només a les comarques de Lleida. Les temperatures, si fa o no fa, com les d'ahir.
Pel que fa al trànsit, hi ha un carril tallat a l'AP7, a Maçanet de la Selva, en sentit sud, que provoca a hores d'ara 10 quilòmetres de circulació intensa. Repeteixo, AP7, Maçanet de la Selva, en sentit sud. A banda d'això, evidentment, no hi ha incidències destacades ni tan sols les retencions habituals. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlem de la dimissió de Luis Rubiales, actualitzem l'última hora del terratrèmol al Marroc i repassem tots els detalls de la diada. Però abans, quatre persones han mort aquesta nit després que les hagi atropellat un tren de la línia R3 de Rodalies a l'alçada de Montmeló, al Vallès Oriental. Els Mossos d'Esquadra investiguen què ha passat exactament, però les primeres informacions de la nit apuntaven que un grup de 7 joves hauria creuat les vies per un punt no autoritzat enmig d'un camp, en un revolt amb molt poca visibilitat, i just en aquell moment un tren que circulava en direcció Vic els han embestit i ha provocat la mort de tres noies i un noi d'entre 19 i 22 anys. Els altres tres joves que creuaven la via no estan ferits, però s'han traslladat a l'Hospital de Mollet, evidentment amb una crisi d'angoixa. Un d'ells és qui ha trucat al 112 per alertar d'aquest terrible accident. Els Mossos creuen que tots set es dirigien a un festival de música techno que se celebrava aquesta nit a tocar del circuit de Catalunya. Es diu Duro Festival i programava tot un grapat d'actuacions des de primera hora de la tarda i fins ben entrada la matinada. En edicions anteriors havia aplegat aquest festival fins a 80.000 persones. L'accident va ser poc després d'un quart de nou del vespre entre l'estació de Parets i la de Granollers-Canovelles, molt a prop del circuit de Montmeló. Al tren hi viatjaven 170 persones, entre elles l'Arnau Masnou, que aquesta nit explicava a RAC1 com ha anat tot plegat.
Anàvem amb un tren direcció Vic, sortíem de Parets del Vallès, i allà al cap de 2-3 minuts, el tren anava bastant ràpid i s'ha sentit un impacte molt fort, el tren ha tremolat, s'ha tremolat una mica i ha parat de cop.
L'atropellament ha obligat a tallar aquest tram de la R3 entre un quart de nou del vespre i les dues de la matinada. I Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Els passatgers s'han hagut d'esperar dins del comboi durant gairebé 3 hores fins que el jutge ha autoritzat que es desplacés a l'estació de Granollers-Canovelles. Allà els han descarregat i han pogut continuar el seu trajecte per carretera. Aquest matí, segons fonts de Rodalies, el servei ja torna a funcionar amb absoluta normalitat. A aquesta hora del matí, a les 8:06, agraïm la presència en directe avui al Món RAC1 de l'alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez. Alcalde, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
12 hores després, se sap exactament què va passar ja?
Bueno, no, de fet encara està en investigació de Mossos, però bàsicament les dades són les que has donat, Jordi. Eren un grup de 7 persones, nois i noies, d'entre 19 i 23 anys, que transitaven des de l'estació de Rodalies de Montmeló en direcció a aquest festival, que heu dit que van assistir unes 80.000 persones en passat. No, l'aforament màxim és de 15, 16.000, 17.000, només. I que en aquest trajecte, en lloc de continuar pel camí marcat per organització i marcat amb informadors i controladors, doncs en algun moment van decidir fer drecera per una petita organització que hi ha a les afores de Montmeló i entrar per un camí de pagès que realment, un cop vam veure el lloc, no ho vam entendre gaire cap on volien anar, perquè per allà tampoc no es podia accedir al circuit. Per tant, entenem que o bé seguint el mòbil o bé perquè es van perdre o no sabem exactament per què, això és el que deuen estar investigant els Mossos, doncs van arribar a un punt que van entrar al recinte de vies en una corba amb molt poca visibilitat i senzillament doncs el tren, que anava a la velocitat de circulació, els va sorprendre i els va arrollar.
Uh-huh. Alcalde, té detalls sobre la identitat de les víctimes, si eren de Montmeló?
Sabem que no eren de Montmeló, ens diuen que són un grup de joves que tenien relació entre ells i que venien de Barcelona i de Madrid.
De Barcelona i de Madrid?
Sí. Hi havia alguns vincles entre ells, encara no tinc del tot...
O sigui, eren d'un mateix grup, per entendre'ns, eh?
Sí, exacte. Eren un grup d'amics, de set amics, i anaven, eren, segons tinc entès, 3 persones de Madrid i 4 persones de Barcelona.
Ningú va contemplar la possibilitat de suspendre el festival després de l'accident?
Sí, i tant, la vam contemplar. De fet, jo, era la meva primera reacció, la de no tenia cap sentit que continués el festival amb una desgràcia d'aquesta dimensió, però valorant-ho amb els responsables de seguretat i dels cossos de seguretat dels Mossos d'Esquadra, clar, tenim allà 15-16.000 persones, al recinte del concert no hi havia cap problema, l'organització funcionava perfectament, i d'aquelles 15-16.000 persones, entorn a unes 5-6.000 havien vingut en transport públic. Ni la R2 ni la R3 tenen circulació de trens a aquella hora. I, per tant, evacuar 15.000 persones per deixar-les sense possibilitat de sortir d'aquell espai perquè no hi ha transport públic, doncs vam estimar que segurament era encara un problema, podíem provocar un problema d'ordre públic. I tenir 5.000 persones voltant per allà sense possibilitat de sortir... I per això, tot i que jo volia haver-ho cancel·lat, doncs crec raonables les recomanacions dels cossos de seguretat de que el més raonable era seguir fent l'activitat.
S'havia produït mai un atropellament com aquest a Montmeló?
No, per sort no, i no havíem tingut mai una circumstància d'aquest tipus. La R3, a més, vull recordar que no té parada a Montmeló. Passa per un tram del terme municipal, però no té parada i, per tant, diguéssim que és una línia ferroviària que per Montmeló no té gaire rellevància des del punt de vista de que no, no, no es fa servir per la gent de Montmeló.
Per exemple, la R2, que és la línia que passa pel centre de Montmeló, està soterrada, però en canvi sí. La R3, que circula pel nord del municipi, no. S'han plantejat demanar-ne el soterrament?
Bueno, de fet, ara, com vostès saben, s'està executant el projecte de desdoblament de la línia, que és una línia de via única, i dintre d'aquest projecte de desdoblament ja es contemplava l'apantallament en aquell tram, justament. I, per tant, els propers 6-7 mesos la veurem apantallada en aquell tram. Uh-huh. Soterrar pel pas pel lloc per on passa tampoc no seria, crec, que pot ser raonable, però l'apantallament ja estava previst.
Una última qüestió, alcalde, i agraïm que siguem aquí al Món a RAC1 a les 8 i 10 minuts del matí. Aquesta obsessió que tenim tots de fer-ho tot més ràpid, no, això no és d'ara, ja fa molts anys que molta gent travessa les vies per on no toca. Tenen constància que de manera habitual hi hagi persones que ho fan, això de travessar les vies per on no toca?
Bueno, en general no ho sé. En el cas del que ens va passar ahir de nit, és que el lloc on van voler creuar no tenia cap mena de sentit, perquè en el lloc on ells van voler creuar s'hi accedeix un cop passada l'urbanització i, per tant, passada la part asfaltada per un caminet de no més de 50 centímetres d'amplada, i si haguessin continuat per aquell caminet de terra haguessin arribat a un punt que hi ha un pont per sobre de la via. Però en lloc de continuar pel camí, suposo que és això el que estan mirant els Mossos, van decidir accedir a les vies. A l'altra banda de la via, pel punt on van creuar, no hi ha res, hi ha un camp, una antiga vinya, i per tant per allà tampoc no es podia accedir al concert. Per tant, el que entenem és que realment no sabien cap on estaven anant.
Sí, es van perdre. O sigui, la sensació és que es van perdre i que segurament per això de seguits amb el mòbil algun recorregut els va dir que la millor manera era aquella. I de totes maneres, permetin, perquè he dit una cosa que em sembla molt, molt interessant, que és que del punt on van travessar la via fins a la zona on hi havia el pont per poder traspassar les vies per dalt, estem parlant de quants metres hi havia, aproximadament?
Potser 100 metres. Clar, és un camí, perquè m'entenguin, de pagès, que no és ni de pagès, jo crec, però clar, no està, és que no hi ha ni il·luminació, ni senyalització, ni rotulació de cap mena, perquè no està previst que ningú passi per allà, i per tant suposo que no ho devien saber, no devien tenir aquesta informació, però 100 metres més enllà hi ha un pas per sobre la via, que és al costat del cementiri de Cantabola de Montmeló, que allà sí, hi ha una carretera, que si haguessin seguit per allà haguessin arribat al circuit, sense cap problema.
Alcalde, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Món a RAC1 i molts ànims i molta força.
Gràcies a vostès, gràcies.
Gràcies. Pere Rodríguez, alcalde de Montmeló, que ens ha acompanyat a les 8 i 12 minuts en directe aquí al Món a RAC1, explicant algun detall més d'aquesta trista notícia. Tot plegat per 100 metres, per 100 metres. Per cert, que ahir a la nit tant el president Pere Aragonès com la ministra de Transports del Govern d'Espanya, Raquel Sánchez, van publicar piulades agraint la feina dels serveis d'emergència i, evidentment, lamentant aquest accident. 8 i 12, després de setmanes de pressió i de resistir-s'hi, finalment Luis Rubiales ha presentat la dimissió. La Federació Espanyola de Futbol ho ha confirmat aquesta nit després que el mateix Rubiales ho anunciés en una entrevista per sorpresa a Anglaterra. Ara es compromet a convocar unes eleccions el més aviat possible per escollir qui el rellevarà al càrrec. Serà durant només un any el temps que li quedava Rubiales com a president de la Federació. El fins ara president suspès per la FIFA ha acabat plegant i també en el càrrec de la vicepresidència de la UEFA després que la Fiscalia presentés divendres una querella contra ell per agressió sexual i coaccions a la futbolista Jenny Hermoso. Això sí, ho ha fet resignat i reiterant que està patint una campanya desproporcionada amb una persecució desmesurada. Així ho ha definit ell mateix en un comunicat que va publicar ahir a la nit i que ha agafat tothom a contrapeu. Si fa dues setmanes Rubiales assegurava que no plegaria en aquella infame assemblea en què es va presentar com a víctima del petó a Jennifer Hermoso, ara s'ha vist obligat a tocar el dos després d'aferrar-se a la cadira contra tot i contra tothom. Per què ara? Doncs segons Rubiales és una decisió forçada. Ha vist que hi ha poders fàctics que no el deixaran tornar i, segons aquest escrit, també temia que la seva continuïtat posés en perill la candidatura espanyola per acollir el Mundial de l'any 2030. Tot plegat, com dèiem, ho ha fet acompanyat d'una entrevista sorprenent, d'una banda perquè no estava anunciada i de l'altra perquè l'ha anat a fer a Londres, concretament el polèmic periodista britànic Piers Morgan.
About my resignation, yes, I'm going to do. Sobre la meva dimissió, sí, ho faré. Ho faré perquè no puc continuar fent la meva feina. Vaig parlar amb el meu pare i amb les meves filles. Ells saben que no és una qüestió sobre mi. Els meus amics més propers m'han dit: t'has de concentrar en la teva dignitat, continuar amb la teva vida, perquè si no, probablement faràs mal a la gent que t'estimes, a l'esport que estimes, i la candidatura i tot el que has construït amb moltes persones des de fa tant temps, i que ara d'aquí a un any, al setembre, hi haurà la resolució sobre qui organitzarà el Mundial. Quan un no pensa en un mateix, ho ha de fer, perquè he rebut molt suport en aquestes 3 setmanes, però això no és una qüestió només sobre mi, i una actitud meva pot afectar a terceres parts. Per això, en aquesta situació, és el més intel·ligent i el que he de fer.
This is the, in this situation now, the more intelligent and the thing I have to do.
Piers Morgan, que a més va ser un dels membres del jurat de Got Talent, també a la vegada és una persona coneguda per els seus acudits masclistes i per la seva manera d'actuar. Evidentment, tots s'ajunten. Tant l'entrevista com el comunicat de Luis Rubiales ha agafat tothom a contrapeu, fins i tot el Consell Superior d'Esports, que desconeixia absolutament les seves intencions. Ho ha reconegut aquesta nit el secretari d'Estat per l'Esport, Víctor Francos, el Tu Diràs de RAC1, que també ha assegurat que el desenllaç era, això sí, inevitable.
Era una dimissió que era necessària no només per ell, sinó també pel futbol i per l'esport espanyol, i després per una cosa molt important. Estem en un Mundial i està, i hem donat una imatge que no era la que necessitava Espanya per guanyar aquest Mundial.
També hi ha hagut altres reaccions del món polític. Una de les primeres en celebrar-ho ha estat Yolanda Díaz, que ha escrit a Twitter que el país feminista avança cada cop més ràpid. Diu també que la transformació i millora de les nostres vides és inevitable, i la ministra d'Igualtat en funcions, Irene Montero, ha tuitejat simplement: se acabó. Per cert, que ahir la jornada de Lliga de Segona Divisió va deixar una imatge que recorda el cas Rubiales, i és la d'un jugador del Saragossa, Víctor Mollejo, agafant-se els genitals, com va fer l'expresident de la Federació Espanyola a la celebració del Mundial Femení. La Lliga ja ha dit que el denunciarà, malgrat que després del partit el futbolista va demanar perdó.
Bueno, primero de todo pedir disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas por esa celebración. Creo que es un gesto que evidentemente no corresponde con la educación que yo tengo. Ahora en frío evidentemente me arrepiento mucho y ojalá pues haberlo cambiado, pero quiero decir que no era nada significativo ni me dirigía absolutamente a nadie. Ya os digo, no es excusa, pero no era nada significativo. Así que pedir disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas y desde aquí decir que lo siento y ya está.
A tot plegat, avui els diaris celebren la dimissió de los Rubiales, però molts coincideixen que el mal ja està fet. N'informa Albert Pedrol.
El diari Marca, Roberto Palomar, escriu que la presència de Rubiales resultava tòxica per al futbol i que ahir per fi va conjugar el verb dimitir, tot i que ho va fer tard i malament, deixant al seu pas una crisi reputacional galopant. El diari AS ho resumeix tot plegat amb un senzill: s'ha acabat. Jorge Suárez del Mundo celebra la dimissió, però defensa que tot i així no alliberarà Jennifer Hermoso de la cadena a la qual l'han dut el petó del diable. El País titula: Rubiales es rendeix, i a la Razón, Domingo García apunta que Rubiales ha estat derrotat per la seva pròpia ambició. Mentrestant, el Confidencial parla de fugida infinita i destaca que Rubiales dimiteix sense demanar disculpes. A Mundo Deportivo, Ana Cordovilla defineix la dimissió com una conseqüència majúscula a l'escàndol amb Jenny Hermoso, i a La Vanguardia hi llegim que Rubiales ha cedit a les pressions i diu que ha protagonitzat un esperpèntic serial. El diari Esport, Joan Bahils, apunta que fins i tot dimitint s'ha equivocat, i afegeix que el futbol espanyol estava en mans d'una persona perillosa que només pensava en ella mateixa. I l'Esportiu titula: bon vent, critica Rubiales per haver dimitit tard i malament, i assegura que hauria d'haver plegat entonant el mea culpa el dia del seu polèmic discurs.
Escolta'm ara els comentaris que signen dos periodistes i col·laboradors del món RAC1. El primer el posa a la periodista Gemma Soler.
Luis Rubiales plega. Ho fa tard i malament. No és que en poguéssim esperar massa més d'un narcisista testosterònic que fa 15 dies va avergonyir el futbol aferrant-se al càrrec disfressat del llop de Wall Street en versió Las Rozas. Com a bon egocèntric, acorralat, s'acomiada amb una entrevista que s'emetrà a Anglaterra en prime time. Busca netejar la seva imatge posant-se la pell de xai i té els sants pebrots de dir que no vol perjudicar la candidatura espanyola al Mundial de 2030 que ell va construir. Ridícul, tard i malament. Qui es pensi que amb la deuda Rubiales i Bilda s'acaba el problema és un optimista de mena. Aquest escàndol ha demostrat que el futbol està dirigit per organismes anacrònics i foscos. L'estructura de la federació és plena de clientelisme, caspa i naftalina, i no n'hi ha prou amb 4 canvis estètics. Cal posar-ho tot cap per avall i fer una revolució profunda. Si s'aconseguís, seria un triomf més important que guanyar el Mundial per al futbol femení, Però per d'on venim, el context, els Dani Carvajal o Joan Soteras de torn, es fa difícil de pensar que això realment s'ha acabat.
I el segon el signa el periodista del diari As i col·laborador del Món RAC1, Santi Jiménez.
La justícia poètica existeix. El futbol femení, que el goril·la de Motril ha despreciat del primer a l'últim dia, ha estat el detonador final que ha acabat amb un dels dirigents més indignes que ha tingut l'esport espanyol. I no és poca cosa, que això va del general Moscardó a Pablo Porta passant per Elola Olaso. Però no ens equivoquem, Rubiales marxa, però el rubialisme segueix instal·lat a la federació i a la societat. El que cal és que gentota com Medina Cantalejo, Andreu Camps, Luis de la Fuente o Pedro Rocha i altres prenguin el mateix camí que el seu cap, que es faci neteja absoluta. I tampoc ens pensem que Rubiales marxa convençut de que ha fet alguna cosa malament. El seu comunicat i la seva entrevista a Piers Morgan, un altre que és de la mateixa tribu que el goril·la de Motril, no denota cap aparadiment. Marxa perquè la FIFA vol el Mundial del 2030 a Espanya, Marroc i Portugal. I això és l'única veritat que hi ha en un comunicat, tan vergonyós com el que el signa. Queda molta feina per fer.
Gràcies, Santi Jiménez. Avui en parlem d'aquí una estona amb la tertúlia, amb la Mònica Terribas, amb el Màrius Carol, el Miquel Samper, el Josep Martí, la Teresa Cunillera i també amb la col·laboració aquest matí del Santi Segurola. Parlem del Marroc, que busca contrarrellotges supervivents entre les runes. Ja fa 56 hores el terratrèmol de magnitud 7 que a la mitjanit de divendres a dissabte va sacsejar el país. És el més devastador dels últims 120 anys al Marroc. El balanç oficial, encara molt provisional, és de 2.200 morts i 2.400 ferits. Perquè ja sabeu que qualsevol dada que es pugui donar acostuma a ser no mentida ni falsa, perquè sempre hi ha la bona intenció, però no hi ha ningú que conti un a un el número de morts o de ferits. Els equips d'emergència no donen l'abast i falta ajuda a molts pobles i ciutats afectades pel sisme. A més, el govern del Marroc està bloquejant alguns convois d'ajuda humanitària a les fronteres amb l'argument que els falten permisos. Anem en directe cap a Marrakeix, on hi ha l'enviat especial de RAC1, Jordi Armenteres. Com ha estat aquesta segona nit després del terratrèmol?
No hem notat rèpliques aquesta nit, tampoc, Jordi. Altre cop amb gent al carrer, molta gent al carrer dormint aquí a Marràqueix, i als pobles ja hi ha camps de jaimes fets pels veïns, perquè d'ajuda n'hi ha molt poca. El govern del Marroc no actualitza dades des d'ahir a la tarda. La xifra de morts es manté, tu deies ara, en 2.200. No hi ha dades, tampoc, de salvaments. El caos és molt evident, perquè fins ara pràcticament no hi ha hagut ajuda, i ara ja hi ha molt poques esperances de trobar gent en vida. Hi ha dos motius per això. El primer, perquè ja han passat moltes hores, i el segon, perquè l'estructura de les cases, els milers de cases que van caure, són de pedra i fang. Això implica que en el moment del terratrèmol es va aixecar grans núvols de pols. Moltes víctimes van morir, de fet, asfixiades, no perquè els caigués la casa a sobre, sinó perquè era impossible de respirar.
Marràqueix és la ciutat més gran afectada per aquest sisme, però la zona que més ha rebut és a les muntanyes de l'Atlas. L'epicentre d'aquest terratrèmol va ser a 70 quilòmetres al sud-oest de Marràqueix, però a una zona rural de pobles de muntanya que han quedat reduïts absolutament a runa. Molts han quedat aïllats, només s'hi pot arribar a peu, i encara pràcticament no hi arriba ajuda humanitària. Tu has pogut visitar alguns d'aquests pobles, no, Jordi? Què t'hi has trobat?
Sí, amb molta desesperació, molta, perquè no hi ha arribat en res. L'exemple és molt clar, està Tafakjat, a 7 quilòmetres d'un poble amb una pista forestal on fins ahir estaven aïllats. És un poble que no apareix ni al Google Maps. Mohamed viu allà.
Més de 100 persones han mort aquí amb la destrucció que ha portat el sisme. Érem una mica menys de 300 veïns, així que prop de la meitat ja no hi són. Els que hem sobreviscut ens calen aliments, aigua i ajut per poder reconstruir el poble.
Al poble no hi ha res. De les 120 cases, 6 de dretes, que hauran d'anar a terra. Per sorpresa, ahir, primera hora de la tarda, van arribar bombers amb gossos, una unitat d'Almuñécar, d'Andalusia. El cap de la unitat es diu Ismael Martín.
Del recorrido que llevamos, que yo creo que el pueblo que más afectado está, con diferencia, pero tenemos municipios cercanos que no están afectados en este grado. Aquí la verdad es que quedan pocas edificaciones en pie y es una escombrera general el municipio. Parece mentira que aquí vivieran 400 personas.
Ara bé, no havien acabat la feina, que un home, suposat policia, els va fer fora després de parlar amb Rabat. El motiu? Que els faltava un permís per salvar gent. És incomprensible, com la falta d'ajuda i el silenci del govern del país amb tota la gestió d'aquest terratrèmol.
Gràcies, Armenteres. Tal com deia el Jordi, dues nits després del terratrèmol encara hi ha gent que ha dormit al ras per por a possibles rèpliques, tot i que els experts expliquen que les probabilitats que això passi són molt baixes. Això mentre el govern del Marroc, com dèiem, no té prou efectius per atendre tota l'àrea afectada pel terratrèmol. Tot i això, li està costant demanar ajuda a altres països. De fet, només ha acceptat l'ajuda de quatre estats: Regne Unit, Qatar, els Emirats Àrabs i Espanya, que ja ha anunciat que envia 65 unitats de la Unitat Militar d'Emergències. Ho deia el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez.
Y es inminente que salgan los primeros equipos de la UME y que sigan también equipos de protección civil, de ayuda de emergencia de la ECID y todo aquello que Marruecos vaya necesitando tanto tiempo como sea necesario.
I la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, va explicar ahir al Via Lliure de RAC1 que també han posat els serveis d'emergència de la Generalitat a disposició del Marroc.
Necessitem molt anar de la mà de les necessitats reals que ens traslladen, no?, les autoritats, les ONGs, la gent que està sobre el terreny. Ens hem trobat en el passat, no?, que recollíem materials, que recollíem aliments, però després hi ha tota una, per dir-ho així, una odissea logística per fer arribar aquest material, i no sempre, no?, ens en sortim de que arribi bé.
La Generalitat ha ofert al Centre Espanyol de Seguiment i Coordinació d'Emergències efectius de Protecció Civil, bombers, Mossos, agents rurals, sanitaris i també material mèdic per enviar al Marroc. Això a nivell institucional. A nivell particular, per qui vulgui enviar ajuda al Marroc, tant la Generalitat com les ONGs internacionals, la Creu Roja o Oxfam, asseguren que el més útil és fer donacions de diners per poder comprar el material que realment cal i fer-ho on sigui més útil, informa Trini Huguet.
Les autoritats desaconsellen l'enviament d'aliments i la col·lecta d'altres materials si les ONGs no ho demanen. El Fons Català de la Cooperació també recomana a la ciutadania centrar les ajudes a organitzacions de confiança. Ho ha explicat el director de l'organització de 20 Minoves a l'Agència Catalana de Notícies.
Sempre és millor canalitzar l'ajuda amb organitzacions que generin confiança, que estiguin sobre terreny, fent aportacions econòmiques. Els costos d'enviar aigua, d'enviar mantes, d'enviar roba són molt alts. Moltes d'aquestes coses es poden comprar sobre terreny al mateix Marroc.
La majoria d'institucions com el Fons Català de Cooperació, la Creu Roja, Oxfam i Intermón opten per rebre donacions. Les tres organitzacions coincideixen que les primeres hores són les que compten, però que també les ajudes seran necessàries mesos o anys després.
I mentre el Marroc intenta recuperar-se del cop i tornar a la normalitat, ahir desenes de ciutats catalanes van recordar les víctimes del terratrèmol en concentracions a les portes dels ajuntaments. A Barcelona, però, un grup de persones que protestaven contra l'amnistia van boicotejar el minut de silenci. L'Ajuntament de Barcelona explica que va intentar negociar amb ells i els va demanar que durant l'acte respectessin el silenci. Però la gestió no va donar fruits i els manifestants van boicotejar-lo. De fet, quan l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i les conselleres Meritxell Serret i Tània Verge van arribar a la plaça Sant Jaume, els espanyolistes ja els van rebre amb crits. I un cop va començar el minut de silenci, no el van respectar, van continuar insultant Carles Puigdemont, Pedro Sánchez i llançant proclames contràries a la llei d'amnistia. Uns incidents que l'alcalde de Barcelona va condemnar a RAC1.
Que és absolutament inadmissible que en un minut de silenci, que sobretot el que es feia és expressar el dol per la mort de més de 2.000 persones al Marroc, es trenqués amb crits aquest minut de silenci. Crec que per si mateix ja queda prou desacreditat i, per tant, no afegiria res més.
L'Ajuntament de Barcelona explica que va intentar negociar amb ells i els va demanar que durant l'acte respectessin el silenci, però la gestió no va donar fruits i els manifestants van decidir boicotejar-lo. De fet, quan l'alcalde Collboni i les conselleres Serret i Verge van arribar a la plaça Ja els van xiular. De fet, no només Jaume Collboni va condemnar a RAC1 aquests incidents. Els catalans d'origen marroquí que es van aplegar a la plaça Sant Jaume per recordar les víctimes del terratrèmol també ho van trobar clarament intolerable.
No acabo d'entendre aquesta falta de respecte en un moment tan important on hi ha més de 2.000 víctimes.
Hem vist molts comentaris racistes que no crec que sigui el moment adequat. Como marroquí me ha dolido porque siempre es lo mismo, porque parece que, no sé, como que nuestras vidas valen un poco menos.
Els minuts de silenci d'altres ciutats com Tarragona, Girona, Reus, Lleida o Tortosa sí que es van fer amb normalitat i sense cap incident. De tot plegat, escoltem ara el comentari que signa la sotsdirectora del diari Ara i col·laboradora del món a RAC1, Carla Torró.
Com d'allunyat pots estar del dolor de l'altre? Com d'alienat pots estar amb les teves batalles polítiques per ser incapaç de mostrar la més mínima empatia per més de 2.000 morts? Els de les proclames i les pancartes, més enllà dels crits i els xiulets, es definien a si mateixos com espanyols de bé. I és un concepte que crida l'atenció. En primer lloc, perquè és inquietant, o sigui, la resta, els que no són de bé, com són? Són espanyols regulars, no espanyols, espanyols suspesos? I en segon lloc és també una concepció perillosa, no? Perquè suposo que des del lloc del bé, un es permet de tot. No només rebentar actes, no només trepitjar el dolor, sinó fins i tot llançar proclames racistes que els ciutadans catalans d'origen marroquí van aguantar estoicament. Ahir l'únic que tocava escoltar a la plaça Sant Jaume era el silenci, però ho va impedir el fanatisme nacionalista d'aquells que atreveixen a anomenar-se a si mateixos com a espanyols de bé.
Pràcticament 8:45 del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Novak Djokovic ha fet història aquesta matinada a Nova York i ha igualat el rècord de 24 grans slams que fins ara només tenia l'australiana Margaret Court. Ho ha aconseguit el US Open després de guanyar 3 sets al rus Daniil Medvedev a la final de l'últim major de la temporada. El número 1 del món, ara amb 36 anys, ja havia guanyat l'Open d'Austràlia i el Roland Garros aquesta temporada i ara acabarà l'any haver-se endut també l'Open dels Estats Units de Nova York. Això el distancia encara més de Rafael Nadal, segons el rànquing dels grans slams amb 22, i del suís Roger Federer, tercer amb 20. De fet, Djokovic podria haver acabat la temporada guanyant-los tots si no fos perquè Carlos Alcaraz el va derrotar, recordem, a la final de Wimbledon. Després d'aixecar el seu 24è Grand Slam, el jugador serbi encara se'n feia creus. I had the childhood dream
when I was 7, 8. Quan tenia 7 o 8 anys, el meu somni era ser el millor tenista del planeta i guanyar Wimbledon. Després vaig començar a descobrir nous somnis i nous objectius, però mai hauria pogut imaginar que un dia seria aquí parlant amb 24 grans slams i que aquesta seria la meva realitat. Els darrers anys, però, he sentit que tenia l'oportunitat de fer-ho, de fer història. I per què no, si tens l'oportunitat? And why not grab it if it's
presented? Djokovic va entrar al US Open com el número 2 del món i ara marxa com el número 1, superant Carlos Alcaraz i amb el seu quart gran títol a Nova York els últims 5 anys. I ara sí, parlant de la diada, de la manifestació i del que passarà el dia d'avui a les 8:31 minuts, amb una notícia d'última hora que pot avançar aquesta hora al món a RAC1, i és que el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, ha donat positiu de Covid. I, per tant, haurà de quedar-se a casa, tot i que sortirà, i segons fonts de l'entorn d'Oriol Junqueras, sortirà de casa seva a Sant Vicenç dels Horts per assistir una estona a la manifestació amb mascareta. Per tant, avancem que Oriol Junqueras té Covid i que no anirà als actes aquest matí, probablement per un tema obvi de protecció, però sí que sortirà una estona de Sant Vicenç dels Horts per anar aquesta tarda a la manifestació amb mascareta. Perquè avui l'independentisme mesura l'estat de forma del moviment en plenes negociacions per la investidura d'un nou president del govern d'Espanya. La manifestació que organitza cada any l'Assemblea Nacional Catalana començarà a les 5 de la tarda i 14 minuts, a les 17:14, i serà un termòmetre per prendre el pols al carrer. Arriba en un moment polític clau pel futur de la governabilitat d'Espanya i també per Catalunya. Els partits independentistes aposten per negociar amb la Moncloa una llei d'amnistia a canvi de la investidura de Pedro Sánchez, però l'ANC no vol ni sentir a parlar de cap negociació amb l'Estat i reclama que reactivi la declaració unilateral d'independència al Parlament. Amb aquesta atmosfera envoltant la diada, avui s'obren diferents incògnites. Una d'elles és quanta gent anirà a la manifestació d'aquesta tarda. L'any passat van sortir al carrer 150.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 700.000, segons l'ANC. Pel que sabem a aquesta hora, la quantitat d'autobusos que ha omplert l'entitat és menor que la dels altres anys. Ara bé, veurem si això es tradueix en menys mobilització o si el context polític actual fa revifar el moviment que havia arribat a treure, recordem, pràcticament 2 milions de persones al carrer l'any 2014. Una altra incògnita és com rebrà la ciutadania els líders independentistes, perquè els xiulets, escridassades o aplaudiments seran llegits com un aval o no a l'estratègia negociadora de Junts per Catalunya i d'Esquerra Republicana, o de la CUP. De fet, aquesta és l'altra gran novetat de la jornada d'aquest any, que tornaran a ser a la manifestació de l'ANC tots els partits independentistes. Esquerra hi reapareix després d'absentar-se l'any passat perquè entenia que el manifest a la manifestació anava dirigit contra el govern de Catalunya. Els republicans tornen amb tota la carn a la graella. Avui es manifestarà tot el govern, excepte el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, amb el president al capdavant. De fet, aquesta nit, en el seu discurs institucional per la diada, el president Pere Aragonès ha fet una crida a l'independentisme perquè surti massivament als carrers aquesta tarda i també ha avisat Pedro Sánchez que l'amnistia per si sola no solucionarà el conflicte polític.
Catalunya té la clau de la governabilitat de l'Estat. Per això avui hem d'aprofitar aquesta força per fer possible tot allò que fins ara no era possible. L'amnistia, com la garantia que ningú més entrarà a la presó i que els exiliats i exiliades tornaran en llibertat. I iniciar, de forma immediata, una nova fase de la negociació centrada única i exclusivament en el fons del conflicte.
Com dèiem, la negociació amb l'Estat marca de ple aquesta diada, una negociació que no agrada gens ni mica a l'ANC, que és qui convoca la manifestació. De fet, el manifest que prepara l'entitat carrega contra les converses dels partits independentistes amb el govern de la Moncloa. L'ANC diu que són una pèrdua de temps i els adverteix que, si no aixequen la suspensió de la DUI, organitzarà una llista cívica per presentar-se a les pròximes eleccions. Aquesta és l'atmosfera que envolta la diada amb la manifestació d'aquesta tarda com a gran plat fort de la jornada. Però com cada 11 de setembre, l'agenda institucional arrenca ben d'hora al matí. D'aquí a una mitja hora, a les 9, començaran les tradicionals ofrenes al moviment de Rafael Casanova al centre de la ciutat de Barcelona. Primer serà el torn de la Generalitat, del Parlament i de l'Ajuntament de Barcelona, i després hi aniran desfilant tots els partits polítics i les entitats. Anem cap al monument de Rafael Casanova a veure quin ambient hi tenim a aquesta hora. Allà hi tenim la Sílvia Solana. Sílvia.
Sí, doncs a aquesta hora el carrer Alipé i Confluència amb Ronda Sant Pere ja està tot a punt perquè engeguin aquestes ofrenes. De fet, qui ja ha dipositat la seva ara estan els serveis d'emergència, que sempre ho fan abans, no comencin oficialment. Per exemple, els Mossos d'Esquadra vestits de gala junt amb el conseller d'Interior. Les primeres ofrenes seran les de les institucions amb l'acompanyament musical de la banda municipal de Barcelona interpretant els segadors. Després els seguiran partits, associacions i entitats. Tot plegat s'allargarà un parell d'hores llargues.
De seguida, Sílvia Solanes agafa el protagonisme també de la narració del que pugui passar aquest matí a la, davant del monument de Rafael Casanova, per com dèiem, el tret de sortida oficial a la diada l'ha donat aquesta nit el president amb el discurs institucional. En un missatge gravat a la galeria de l'Institut d'Estudis Catalans, Pere Aragonès ha fet una crida a la unitat dels partits independentistes per negociar junts amb la Moncloa. L'ha seguit Adrià Santasusagna.
El president va treure pit de tenir la paella pel mànec de la legislatura espanyola. Aragonès ho va descriure com una oportunitat que cal aprofitar.
Tenim l'oportunitat de resoldre el conflicte de sobirania amb l'Estat. Ara és el moment. La via és clara, per superar definitivament la repressió i assentar les bases perquè la ciutadania de Catalunya pugui decidir, sense cap límit, quin ha de ser el futur polític del país.
L'amnistia és una línia vermella, però avisa que no serà suficient.
Siguem conscients de la nostra força. L'amnistia és el punt de partida de l'etapa que ara iniciem. No és el final de res i l'Estat ho sap.
I va voler deixar clar que serà complicada la negociació.
Sabem que és difícil, que l'Estat no ens ho posarà fàcil i que no ens regalarà res, que sempre hi haurà qui remarà en contra i que intentarà desfer tots els avenços que hem fet. Però també sabem que no hi ha res impossible.
I per aconseguir els seus objectius va demanar unitat als partits independentistes, negociar conjuntament una proposta de referèndum per després presentar-la a l'Estat espanyol. Tot plegat en aquest discurs en què el president també va fer una crida a defensar la llengua catalana i va tenir un record per les víctimes del terratrèmol del Marroc.
Gràcies, Adrià. Després del discurs del president, l'atenció s'ha traslladat al fossar de les Moreres, al barri del Bord de Barcelona. Allà es commemora la mort dels defensors de la ciutat al setge de 1714, però aquests últims anys aquest acte s'ha convertit en un reflex de l'atenció dins del moviment independentista. I aquesta nit no ha estat una excepció. Una part dels assistents ha esbroncat els representants d'Esquerra Republicana amb xiulets i crits de botiflers. I era l'Adrià de les Heres.
L'acte va ser una vegada més marcat per la tensió, que ja és la tònica habitual d'aquest homenatge que se celebra cada 10 de setembre al Fossar. Mentre Junts ho va fer amb normalitat, els dirigents d'Esquerra van rebre xiulets i crits. La diputada republicana al Congrés, Pilar Vallugera, va dir que aquestes reaccions eren una falta de respecte i que els independentistes que ho cridaven estaven equivocats.
Fossar les Moreres no s'hi enterra cap traïdor, però no hi hauria d'haver-hi cap independentista equivocat viu.
Per contra, Junts va parlar entre aplaudiments i el seu secretari general va avisar que, malgrat la negociació per la investidura, no renuncien a la independència.
Ni indults ni amnisties ens faran renunciar al nostre compromís de no parar fins a aconseguir la independència de Catalunya. Va d'això, que ningú s'equivoqui. És un moment veritablement que podem canviar el rumb dels esdeveniments.
Avui al matí a les 12 l'Assemblea Nacional Catalana torna a celebrar un nou acte commemoratiu també al Fossar de les Moreres.
I ara, com dèiem, el plat fora de la Diada arribarà aquesta tarda amb la manifestació de l'ANC, que començarà a les 17:14. Aquest any la idea és que surtin quatre columnes de gent de diferents punts de la ciutat de Barcelona i que acabin confluint a la plaça Espanya. Aquestes columnes són a la Ciutat de la Justícia, l'Escola Proa, l'Estació de Sants i la plaça Letamendi. Cadascuna vol representar diferents reivindicacions que es fan des de l'ANC, com la llibertat, la llengua, el país i la sobirania. En té tots els detalls, Cé Giró.
Fa anys que l'Assemblea va deixar endarrere trams i inscripcions, els manifestants es podran posar on vulguin darrere les quatre capçaleres que confluiran a plaça Espanya. L'organització, però, sí que ha distribuït pel recorregut una vuitantena d'associacions, com la Cambra de Comerç, Unió de Pagesos o Plataforma per la Llengua. La presidenta de l'entitat, Dolors Feliu, feia divendres una crida a una mobilització massiva.
La necessitat de fer efectiva aquesta independència. Això sortirem aquest 11 de setembre amb el lema Via Fora. Fer una crida a aquesta manifestació de l'11 de setembre com a gran mobilització per la independència.
De moment, l'ANC confirma uns 200 autocars, molt lluny dels gairebé 2.000 que havia arribat a mobilitzar en els moments àlgids del procés. Recomana situar-se al recorregut a 4:45 de la tarda per arrencar la manifestació a les 17:14 i acabar a plaça Espanya cap a 7:15. Allà hi començarà l'acte polític que presentaran l'escriptora Iolanda Bataller i l'activista Albano Dante Fachín, amb els parlaments dels líders de les entitats i actuacions del grup musical Fetus.
A tot això, com cada any aquesta manifestació també té efectes importants per la mobilitat, a les vies d'entrada a Barcelona s'espera força volum de trànsit al migdia i a la tarda, tant de manifestants que van cap a les columnes com de gent que torna cap a casa després, no oblidant, d'un cap de setmana llarg. Dins de la ciutat també serà complicat moure's perquè es tallarà el trànsit a alguna de les vies principals, com la Gran Via de les Corts Catalanes o el carrer Aragó. Laia Framis.
A partir de les 4 de la tarda i fins que acabi la manifestació, la plaça Espanya i els carrers i avingudes per on passi aquesta marxa estaran tallats al trànsit. Això afectarà a una vintena de línies d'autobús. Per arribar a la manifestació o per moure's pel centre de la ciutat, TMB recomana fer servir el metro. Entre la 1 del migdia i les 9 del vespre s'incrementarà l'oferta, sobretot a les línies 1, la vermella, i la 3, la verda. A més, TMB aconsella evitar l'estació d'Espanya per evitar aglomeracions i proposa com a alternatives baixar a Hostafrancs, a Rocafort, a Tarragona i a Poble Sec. Avui Ferrocarrils de la Generalitat també ampliarà el servei de la línia Barcelona-Vallès i el de la línia Llobregat-Anoia.
I a tot plegat, més enllà del que deia la Laia, l'agenda de la Diada no s'acaba amb la manifestació d'aquesta tarda, perquè l'acte institucional organitzat per la Generalitat se celebra aquesta nit a les 10 a les Fonts de Montjuïc. El fil conductor serà l'ús de la llengua catalana a tots els territoris on la parlen, des de Catalunya fins a l'Alguer. Hi haurà música amb la participació d'Adrià Sales, de la Pegatina, o Miquel Abres, del grup valencià El Tall, però també projeccions audiovisuals. Això mentre el passeig Lluís Companys de Barcelona acull un altre dels clàssics de la Diada, la Festa de la Llibertat d'Òmnium. L'entitat ha organitzat tot un reguitzell de concerts que començaran aquest migdia i s'allargaran fins a la nit i matinada. A partir de 7:15 de la tarda, per exemple, hi actuarà un dels grups de moda d'aquest estiu, els Figaflaues. Aurora, mar, ve que venir, això acabarà com el rosari, crec que m'he enamorat massa ràpid. I Aurora, com acabaràs, amb un loro que toca calvari. També hi actuaran, entre d'altres, Jazz Woman i Triquell, tot plegat en una Diada Nacional de Catalunya, meteorològicament de cel mig tapat i fins i tot amb alguns ruixats.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Hola, Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Aviam. El temps respectarà aquesta Diada o no?
Sí, aquesta tarda pinta tranquil·la si ens focalitzem en la ciutat de Barcelona. Per exemple, tindrem una tarda mitja ennuvolada, una temperatura al voltant d'uns 28 graus a mitja tarda, però sí que és veritat que avui comencem el dia de moment amb alguns ruixats. Ara mateix està plovent cap al Pallars Sobirà, l'Alt Urgell, el Ripollès, la Selva i també el Berguedà. Ara, de bon matí, es poden repetir aquests ruixats, sobretot doncs, en punts de les comarques del nord, i després a la tarda es mantindria aquest cel mitja ennuvolat i es repetirien també aquests xàfecs, però a la tarda sobretot Pirineu, Prepirineu, especialment banda de Lleida i també el Pla de Lleida. A la resta, si cau alguna cosa, serien quatre gotes, per tant, en principi podem anar aquesta tarda prou tranquils i amb aquestes temperatures que, com dèiem, es mantenen altes amb calor i amb xafogó. I si mirem una miqueta més enllà, demà tocarà agafar el paraigua a tot arreu, algun primer plugim al matí i a la tarda els xàfecs s'estendran per gran part del país i, a més, reculen una mica les temperatures. I ara mateix, entre els 20 i els 23 graus a la ciutat de Barcelona, 21 a Tarragona, 21 també a Amposta, 15 graus a Vic, 17 a Lleida i 16 a Girona.
¿Te imaginas no recordar tus canciones favoritas? La enfermedad de Alzheimer se lleva la memoria, pero no la emoción de un abrazo. El reto de Kern Pharma. Recaudar 5.000 fotos de abrazos hasta el 21 de septiembre para donar 5.000 euros a la Fundación ACE. Accede a unabrazoporelalzheimer.com y sube tu foto o públicala en Instagram con el hashtag unabrazoporelalzheimer.
Per cert, que com deia abans el davantal, faci el temps que faci, RAC1 fa avui una programació especial per cobrir tots els actes d'aquesta diada, des de les 8, ja en aquesta edició especial del Món a RAC1, que seguirem l'última hora de l'11 de setembre, a les 2, al RAC1 migdia. Serà monogràfic per resumir el matí, començar a explicar la manifestació de la tarda, una manifestació que comentarem en directe a partir de les 3 en un especial en què hi posarem també... Vaja, que hi posarem, en què ho dirigirà tot el Toni Clapés. Ah, i aquí estarem amb el Xavi Bundó i l'Anna Ballonesta. Tindrem 12 punts de connexió al llarg dels 4 recorreguts que hi haurà a la tarda repartits per Barcelona, la Gran Via i els carrers Aragó i Aribau, els carrers Gavà, Moianès i Creu Coberta, el carrer Tarragona i l'Avinguda Maria Cristina, un programa amb la participació d'analistes, de col·laboradors i també dels personatges del versió RAC1. I al vespre, una edició especial del Nou Semblant a Ballonesta per analitzar tot el que hagi passat. De tot plegat, escoltem en el comentari qui posen dos col·laboradors del món a RAC1, el primer de la periodista Lara, Núria Urriols.
Probablement avui hi haurà una manifestació multitudinària a Barcelona a favor de la independència, però el més segur és que ho sigui menys que les mobilitzacions dels 11 de setembre de fa una dècada. L'independentisme és més feble ara que a l'inici del procés l'any 2012, ja que no hi ha coordinació estratègica entre els partits i la distància de la base amb els dirigents és cada cop major. Ara bé, la paradoxa és que també és ara quan l'independentisme té el major poder de negociació amb l'Estat des de la sentència de l'Estatut de l'any 2010. És ara quan Esquerra caigut en picat, Junts ha tret el seu pitjor resultat i la CUP ha quedat fora del Congrés, que el PSOE sembla disposat a reconèixer i negociar amb Carles Puigdemont, el president de l'UO, l'amnistia i fins i tot una mena de mediador per resoldre el conflicte. I això demostra dues coses. La primera, que als partits estatals poc els ha importat fins ara la mobilització de milions de persones que durant més de 10 anys han sortit de forma pacífica al carrer per reclamar un canvi d'estatus polític. I la segona, que l'aritmètica parlamentària per aconseguir el poder a Espanya ho pot gairebé tot.
I el segon comentari és el del periodista VilaWeb, Ot Bou.
Malgrat tot el que ha passat, la manifestació de l'ANC encara serveix de termòmetre per mesurar com respira l'independentisme. L'any passat el president aragonès va dir que no hi aniria perquè era una protesta contra els partits. Junts es va fregar les mans, amb l'esperança que això els beneficiaria. Però un detall els va posar nerviosos. Els crits no eren tan sols contra Esquerra Republicana, sinó també contra Junts i contra la CUP. S'hi repetien dos cartells en concret. El primer deia Esquerra, Junts i CUP, tripartit de la vergonya. I el segon, el més freqüent, govern dimissió. Espantat, Jordi Turull va convocar una consulta als militants i els militants, per sorpresa, van decidir trencar el govern. Entre la diada i la ruptura va passar menys d'un mes. Aquest any aragonès hi anirà, però les mirades tornen a estar posades en Junts per Catalunya. Les últimes setmanes s'ha anat creant un clima d'opinió mediàtic propici perquè el president Puigdemont pacti amb el PSOE. Avui al carrer veurem com ha rebut la gent aquest clima. Junts segur que hi estarà atent. El termòmetre de crits que clamin Puigdemont al nostre president, potser avui el càntic més habitual a totes les manifestacions independentistes, serà decisiu per als pròxims mesos.
Gràcies, Ot. La diada també és un dels temes més destacats a les ràdios de Madrid aquest matí. Com sempre hi hem passat l'orella, per exemple, a la cadena COPE, Carlos Herrera ha qualificat la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, d'il·luminada i ha alertat que l'independentisme no abandonarà la unilateralitat.
Esta diada es la diada del relanzamiento del procés. Ahí tienen ustedes a la presidenta de esa cosa que se llama la Asamblea Nacional de Cataluña, ANC, que es quien convoca esa la manifestación, explicando que estamos ante una nueva oleada independentista, que esto es un péndulo, que ahora toca ir hacia el otro lado y que la amnistía que se reclama es el paso imprescindible para investir a Pedro Sánchez, pero es el paso previo para la consecución de la independencia. Es verdad que lo que diga esta iluminada y todos los de la ANC, pues es, en fin, bastante irrelevante, pero oiga, es una organización que existe solo por las subvenciones del gobierno catalán. Si el gobierno catalán habrá dinero para volver a calentar manifestaciones, si no, no habrá.
A Onda Cero, Carlos Alsina lamenta que el PSOE ha donat tant protagonisme al president Puigdemont, fins al punt, diu, que sembla que sigui el president de la Generalitat.
Pues está diluido, parece un interino, pero aragonés, presidente de paso, ¿no? Accidente en el camino que lleva a Puigdemont de regreso a la casa de los canónigos, en catalán, els canonges. Así que aragonés anoche se asomó, discurso institucional a la pantalla TV3, que es la propia para hablar una vez más solo como presidente de los independentistas catalanes y para reclamar su cuota en la consecución de una posible amnistía. Dijo Pere Aragonés, estamos, primera del plural, estamos forzando al gobierno. Todo lo que nos decían que era imposible resulta que no lo era y lo hemos ido consiguiendo. Dice, pues tiene razón, No en que sea él quien va a conseguir que Sánchez trague con lo que hasta anteayer le parecía inadmisible, porque ahí es Junts, sino Esquerra quien está disfrutando hoy del cortejo Pretty Woman del Partido Socialista y de Sumar, ¿no? El cortejo Pretty Woman es esto de hágame más la pelota, dice Puigdemont, y se la hace.
I a E-Ràdio, Federico Jiménez Los Santos creu que la diada d'avui és la celebració d'una estafa.
Seguimos en este 11 de septiembre que para todo el mundo fue el ataque a las Torres Gemelas, pero que en algún lugar perdido en el noreste español, pues se celebra una estafa, me engañó. Es que el 11 de septiembre de 1714, decía el otro día el socio de Sánchez, el fugitivo de la justicia, Cocomocho, porque España agredió, no hubo ninguna guerra de España y Cataluña, es mentira. Era una guerra dentro de España por el trono de España entre el archiduque de Austria y el candidato francés que era Felipe V. ¿Y qué celebran? Mentira. Ay, Casanova, pero si Casanova vivió muchos años con una pensión de Felipe V.
Vas fotent Jiménez Los Santos en bucle i avui hi ha 4 milions de persones al carrer de Barcelona, si el vas posar en bucle. A la SER, l'Àngels Barceló no ha parlat de la diada, sinó del terratrèmol al Marroc, però les veus crítiques a l'amnistia es van amplificar mica en mica a Madrid i a la resta d'Espanya. Abans parlàvem dels manifestants espanyolistes contraris a l'amnistia que van boicotejar el minut de silenci per les víctimes del terratrèmol del Marroc a Barcelona. Doncs bé, va haver altres concentracions similars en ciutats d'arreu d'Espanya. Per exemple, grups de persones es van manifestar davant dels ajuntaments a Madrid, a Sevilla, a Màlaga, a Saragossa o a Santander per exigir que no s'aprovi cap amnistia. S'hi van sentir crits de Puigdemont a presó i es van veure pancartes dirigides a Pedro Sánchez amb el lema «Amb colpistes i proetarres, no». A Salamanca, la protesta va coincidir amb la celebració del Dia del Tamborilero i va haver enfrontaments i empentes entre els assistents fins al punt que hi va haver d'intervenir la policia. Per cert, que el Ministeri de l'Interior rebutja incloure en una futura llei d'amnistia els policies espanyols encausats per les càrregues de l'1 d'octubre. Es posiciona, doncs, en la mateixa línia que els sindicats policials. Segons explica avui el Confidencial, el ministre de l'Interior considera que el 2017 els agents van actuar sempre conforme a la llei i que, per tant, no cal absoldre'ls de cap delicte. Des del Ministeri de l'Interior consideren que incloure'ls a l'amnistia seria equiparar-los als d'independentistes i confien que totes les causes obertes contra policies acabaran en absolució. I encara vinculat amb el tema de l'independentisme, la Mesa del Parlament Europeu debatrà aquesta tarda a Estrasburg l'ús del català als plens, comissions i grups de treball. És un debat independent de la decisiva reunió dels 27 ministres d'Assumptes Europeus de dimarts que ve, de demà en 8, i que són els que hauran de decidir votar si el català, el gallec i el basc es converteixen en llengües oficials a la Unió Europea. Enviat especial de RAC1 a Estrasburg, Lluís Tobar.
El debat forma part de l'acord entre el PSOE i els republicans per avançar en l'oficialitat del català a la Unió Europea. La reunió d'avui és de la Mesa del Parlament Europeu i Esquerra hi estarà representada pels Verds, partit del qual formen part dins de l'Eurocambra. Avui serà només un debat i no hi ha prevista cap votació ni decisió vinculant. De fet, des d'Esquerra assenyalen que la presidència del Parlament, a mans de la popular Roberta Metsola, hauria fet maniobres per dilatar la votació. Ara bé, les mirades continuen posades en el dimarts dia 19. Aquell dia, els 27 ministres d'Assumptes Europeus hauran de decidir i votar sobre aquesta qüestió. A hores d'ara, segons expliquen a RAC1 diverses fonts comunitàries, encara no hi ha un consens clar entre els països. I recordem que perquè el català, el basc i el gallec siguin llengües oficials a Europa, cal que els 27 estats membres hi votin a favor.
Gràcies, Lluís. Per cert, repetim avui l'edició especial de RAC1, tot RAC1, dedicada a aquest 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. I d'aquí uns moments, quan falten 8 minuts per les 9 del matí, d'aquí uns moments continuem amb altres temes. Avui que fa 50 anys del cop d'estat de Pinochet a Xile, entre d'altres històries, i una interessantíssima, que és que la Basílica de Montserrat viurà avui un moment històric. S'estrena l'Escola Cantorum de l'Escolania de Montserrat, el primer cor de cambra mix que hi ha a l'abadia. I ho seguirem en directe aquí al Món a RAC1. El dia, repetim, 11 de setembre, i que explicàvem i avançàvem al Món a RAC1, que Oriol Junqueras no podrà assistir als actes aquest matí perquè ha donat positiu per Covid, però que la seva intenció és anar a la manifestació una estona a la manifestació d'aquesta tarda, sortir de casa seva de Sant Vicenç dels Horts per anar amb mascareta, evidentment, a la mani d'aquesta tarda.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Aquest estiu, estigues tranquil fent la revisió de la instal·lació amb el Servei Oficial de Gas Butà i Propà de Repsol. Perquè a banda de la revisió obligatòria prescrita per llei, inclou un servei d'avaries 24 hores als 365 dies i una assegurança gratuïta de 5 anys. Demana ara la revisió al 900-321-900, a pidetubombona.repsol.es o bé a l'app Bombona Butano Repsol i et regalarem 2 euros de descompte en la pròxima comanda de bombones. Consulta'n les condicions a repsol.es.
Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
Carglass canvia, Carglass repara.
Arriba a Vilanova i la Geltrú la primera regata preliminar de la 37a Copa Amèrica. Equips d'arreu del món s'enfrontaran a més de 50 nusos de velocitat en aquesta primera regata tan esperada. Viu la 37a Copa Amèrica, del 14 al 17 de setembre a Vilanova i la Geltrú.
Vinga, acabeu d'esmorzar, que fem tard. Va, agafa la motxilla. No, Cuca, la nina es queda aquí.
I sí, la tornada a l'escola és un no parar. I pot posar a prova el nostre sistema immunitari. Per això prenem Actimel, amb probiòtics naturals i, a més, vitamines i minerals que ajuden al normal funcionament del sistema immunitari. Actimel, i a donar-ho tot.
A veure, encarregaré un arròs per aquest cap de setmana. Com el preferiu? Negre, amb cloïsses, a banda, paella, al forn, amb llamàntol, caldó...
A la nostra gamma Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Tria entre les versions tèrmiques i híbrides i aprofita condicions úniques aquest mes en els dies SUV Citroën. Citroën. Condicions a citroen.es.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Polls a l'escola? Filbit. La teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit. De Laboratori Zern.
Base de patates, el peix acabat de pescar i un suau allioli.
Els vells pescadors, a bord de la barca, feien el plat que ha esdevingut el més conegut de Tossa de Mar, el Simitomba.
Vine a Tossa de Mar del 2 al 17 de setembre i gaudeix de la cuina del Simitomba. Més informació a visittossa.com.
Ah, i ara aparca més fàcilment a les entrades de la vila.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Que a casa teva compten persianes motoritzades programables? La meva em descompta un 15% si vull canviar-les. Contracta la teva assegurança de la llar amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un descompte del 15% en el nostre servei de reformes, perquè et posis fins i tot escales mecàniques, si vols. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Bon dia. En el sorteig del soldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
14.512. 1, 4, 5, 1, 2. De la sèrie 26. 0, 2, 6.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3 minuts i les 9, a Xile, avui fa 50 anys del cop d'estat del general Pinochet contra el president Salvador Allende.
Le parlo el presidente de la República, desde el Palacio de la Moneda. Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno. del gobierno legítimamente constituido.
Així comunicava Allende als ciutadans un cop d'estat que hores després donaria pas a una dictadura que va durar 16 anys fins al 89. Avui Xile ho commemorarà dividit. L'oposició conservadora s'ha desmarcat de l'agenda oficial. Acusen el govern progressista de Gabriel Boric de promoure una visió parcial de la història. Enviada especial de RAC1 a Santiago de Xile, Berta Reventós.
Han passat 50 anys des que les forces armades xilenes van bombardejar la casa de govern que avui acollirà un acte per la democràcia. El president Gabriel Boric ha convidat a totes les forces polítiques del país a signar un compromís amb les institucions i l'estat de dret, però la dreta més conservadora se n'ha desmarcat. Xile arriba dividit aquest 11 de setembre. El 40% de la societat xilena creu que el cop d'estat va ser necessari per restablir l'ordre i discrepa amb la visió de Boric sobre la figura de Salvador Allende.
El president Allende hace medio siglo encarnó en su hora final la justa lucha por un futuro más libre y humano no solamente para los chilenos y chilenas, sino para millones de hombres y mujeres alrededor de todo el mundo. Y es por ello que hoy, sin vergüenza y con orgullo, se le honra y se le recuerda.
Mandataris i personalitats de la regió, com el president de Colòmbia, Gustavo Petro, o l'expresident de l'Uruguai, Pepe Mujica, seran avui a l'acte central de Santiago.
Un minut i a les 9 del matí, Grindr, l'aplicació més popular de cites per homosexuals, ha acomiadat gairebé la meitat de la plantilla, uns 80 dels 178 treballadors, perquè demanaven mantenir el teletreball i es negaven a anar a les oficines. Els directius de l'empresa asseguren que no és necessari un equip tan gran pel volum de feina que tenen. La companyia exigeix als treballadors tornar presencialment a les oficines almenys 2 dies a la setmana, una mesura que ha generat crítiques i denúncies de represàlies, segons un dels sindicats nord-americans. De fet, diuen que els acomiadaments coincideixen amb l'intervenció dels treballadors de sindicalitzar-se. A l'Basílica de Montserrat viurà avui un moment històric. S'estrena l'Escola Cantorum de l'Escolania de Montserrat, la primera vegada de cambra mix que hi ha a l'abadia. El formen 28 noies i nois de 17 a 25 anys, és un cor no professional i el dirigeix Pau Jorquera, que és el sotsdirector de l'Escolania. Avui, com cada diada,